L'Info Migdia.
És divendres 23 de febrer del 2018. El local del número 267 del carrer Sant Jaume ja ha estat buidat, desinfectat i tancat amb persianes metàl·liques. Us en donem l'última hora a continuació. Us parlem, Andrea Medina. Bon dia, Andrea.
Bon dia.
Jo mateixa, Dolors Lieuri, avancem continguts informatius en titulars. Ahir a les 8 del vespre es va acabar de retirar tots els objectes del local i es va procedir a la seva desinfecció i també tancament. Ara es poden veure les persianes metàl·liques que impedeixen l'accés a la planta baixa de l'edifici, aquest a mig construir.
L'home que dormia al local patia síndrome de Diògenes i avui entrevistarem a un psicòleg del Centre de Salut Mental Maresme Nord per saber què és aquesta síndrome.
Xavier Sánchez, germà de l'expresident de l'ANC, número 2 de la candidatura de Junts per Catalunya, ha estat avui al programa La Ciutat. Ha parlat sobre els rumors que situen a Jordi Sánchez justament com a possible futur president de la Generalitat de Catalunya.
Xavier Sánchez ha denunciat que el delicte pel qual se l'acusa no té fonaments jurídics i és per això que assegura que el seu germà i la resta de líders polítics i socials són hostatges de l'Estat.
L'alcaldessa de Calella ha ofert la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell per acollir l'obra sobre presos polítics, una obra censurada a la Fira d'Art d'Arco.
Calella no és l'única, moltes altres ciutats han demanat també exposar la polèmica obra. En parlarem avui amb Montserrat Candín.
I també aquest diumenge arriba el TAS Solidari Vi per Vida, una edició marcada per la limitació d'aforament que ha suposat l'increment del preu de l'entrada.
Tindrem en directe a l'Info Migdia a Quim Seguí, un dels organitzadors del TAS Vi per Vida.
Ahir, fins ben entrada la nit, es va allargar l'operatiu municipal per netejar d'andròmines i també de brutícia al local de la planta baixa de l'edifici a mig construir que hi ha al carrer Sant Jaume, al costat del Parc del Mau. Es va arribar a omplir 6 camions que van portar el material a la deixalleria de Calella, altres 2 contenidors plens que es van dirigir directament a la planta incineradora de Mataró. Els treballadors de la brigada municipal van estar-hi treballant fins les 8 del vespre. En finalitzar, es va procedir al tancament dels accessos al local.
El tractament desinfectant contra rates i altres plagues també s'ha aplicat a aquesta hora tota la superfície, atacant així una de les principals preocupacions dels veïns. La persona que hi ha estat dormint en els últims mesos ha refusat l'oferta de reallotjament que se li va fer ahir per part de l'Ajuntament. No obstant això, s'està treballant amb la seva família, amb qui els responsables municipals s'han reunit aquest mateix matí per intentar millorar les seves condicions de vida. Un seguiment que, s'insisteix, s'ha estat fent en els últims mesos. Recordem que Montserrat Candini va explicar ahir que un familiar directe ha iniciat el procés judicial per aconseguir la seva incapacitació. Això hauria resultat clau per obtenir el permís per actuar dins del local.
L'alcaldessa també va confirmar als micròfons a Ràdio Calella Televisió que l'home que dormia al local pateix la síndrome de Diògenes.
Per poder definir, tenir més detalls de què és aquesta síndrome, parlem amb Àlex Puig, psicòleg del Centre de Salut Mental Maresme Nord. Bon dia.
Bon dia.
Què és la síndrome de Diògenes?
La síndrome de Diògenes és un trastorn que sol afectar a persones amb edat de tercera edat, encara que també s'ha trobat algun cas amb edats més primerenques, i que sol estar caracteritzat bàsicament per un aïllament social, una falta de cuidar de les activitats bàsiques de la vida diària de la persona, i també d'una acumulació d'objectes que no tenen una finalitat concreta. És una acumulació de desperdicis, d'objectes variats que la persona va acumulant al llarg de la seva majoria d'edat, diguéssim, vale? Sol passar amb persones que, per exemple, en general es van quedant soles, queden vídues, són solteres, no tenen una xarxa social ni familiar molt propera i hi ha un procés de deteriorament cognitiu i social que els porta a aquesta recol·lecció.
Acumulen coses seves o també poden agafar coses que vegin pel carrer que no siguin seves, que siguin d'altres persones?
Poden acumular tot tipus d'objectes sense cap tipus de valor. L'hauríem de diferenciar del trastorn per acumulació. El trastorn per acumulació són persones amb un trastorn generalment obsessiu de base que fan una acumulació d'objectes que però sí tenen un interès. Tenen un interès personal, el que sigui, però tenen una finalitat i un sentit. En el síndrome de Diògenes sol estar associat en algun trastorn psiquiàtric associat de base, o sigui, si un trastorn depressiu greu, un trastorn psicòtic o una demència, i l'acumulació d'objectes no té una finalitat concreta, sinó que és una pura acumulació. És un procés de degradació personal important, en aquest sentit, i el que fa que cada vegada, com més va acumulant aquells objectes sense cap sentit, de tot tipus, de tota mena i de totes les formes, brosses, papers, cartrons, llibres, etc., l'espai vital de la persona es va reduint i hi ha un deteriorament, no només a nivell d'acumulació de coses, també a nivell d'higiene, a nivell d'alimentació, a nivell de xarxa social. És un deterioro integral de la persona i sol anar associat amb algun trastorn psiquiàtric de base. I el primer que detecta aquestes persones són serveis socials per l'acumulació d'objectes, per la denúncia del veí perquè sent males olors, per els sorolls, etc. La persona que no té en aquest cas consciència de la malaltia, el que s'ha d'abordar és la patologia de base que hi ha i tornar-ho a reintegrar una mica amb l'estructura de social, comunitària, d'autocuidado, d'alimentació, d'higiene, perquè això no se segueixi passant.
Em comentava que sobretot ho patien persones de la tercera edat, persones que vivien soles. Pot ser que sigui per sentir que tenen un lloc seu i per això acumulen moltes coses, per sentir que és com casa seva, que tenen coses?
No seria clar, perquè acumulen coses i tal. El que passa que sí que solen ser persones que estan soles en aquest món, que no tenen gaire contacte amb ningú, que s'han quedat solteres de la seva vida, que no tenen germans o que s'han quedat vídues i que s'han anat aïllant del món, i hi ha una acumulació continuada. Després, depenent també de... hauríem de veure aquesta persona realment si està afectada d'algun tipus de depressió i ho fa per mitigar aquesta soledat, si realment hi ha un trastorn persecutori o delirant a darrere, si a més hi ha una demència que estigui alterant la conducta més o menys social d'aquella persona, i el subjecte seria el símptoma, vale? L'acumulació d'aquell objecte seria el símptoma, però la malaltia en si hauríem de veure quina és i com tractar-la.
I quina cura podria tenir?
El primer que s'hauria de fer en aquesta persona és realment tornar a mesures d'auto... Primer tractar la malaltia de base que tingui, sigui un trastorn psiquiàtric, sigui una malaltia de caire demencial o el que estigui predominant. A partir d'aquí començar un altre cop amb tractament, amb habilitats, amb mesures d'autocuidado, amb treballar la consciència de malaltia d'aquesta persona, fer-li un seguiment, un acompanyament social, perquè realment pugui un altre cop reconnectar-se amb el seu entorn social, amb el medi, amb l'entorn, amb activitats comunitàries i amb autocuidado personal, d'alimentació, d'higiene, de rutina, etc. Però primer el que hem de fer és tractar la malaltia psiquiàtrica de base. És un síndrome, no està categoritzada com a malaltia mental ni com un trastorn mental, és un síndrome, i el que està bastant vist és que les persones seria secundari a algun trastorn psiquiàtric, demencial, neurològic, de base, que és el que hauríem de tractar.
Una persona que pateix aquesta síndrome és autònoma com per viure sola i prendre les seves pròpies decisions?
En principi l'hauríem de valorar, però en principi una persona que pateix aquest tipus de síndrome l'hauríem d'acompanyar una miqueta en el dia a dia, perquè no torni a recaure un altre cop amb temes de depressió, de soledat, potser hi ha trastorns psicòtics de base, amb deliris persecutoris, i torni a recaure amb aquesta conducta. El problema del síndrome de Diògenes és que va acumulant tot tipus d'objectes sense criteri ni sentit, i el el complicat o el que afecta la persona és aquesta desconnexió amb l'entorn, no? És a dir, el Diògenes era un filòsof grec i no li van ficar aquest síndrome perquè era un senyor que estava molt aïllat del món, que no es connectava amb ningú, que s'havia autoabandonat a nivell alimentari, a nivell d'higiene, però no acumulava res, és a dir, no tenia acumulacions de coses. El més preocupant, a part de l'acumulació, que és molt visual i molt escandalosa, és la deixadesa d'aquesta persona amb les activitats bàsiques de la vida diària que tots fem, no? De higiene, d'alimentació, contacte social, la participació comunitària, etcètera. Són persones que viuen aïllades de tot i de tot.
Poden ser perilloses?
Igual de perilloses que són les persones del carrer que som tu i jo. No hi ha un índex de criminalitat més alt per partir de malaltia mental, ni el Diògenes ni de cap tipus. Les persones amb malaltia mental no són més perilloses ni menys que una persona normal i corrent. És a dir, la violència, l'agressivitat o el perill no té res a veure amb les malalties. Hauríem de desconnectar-ho, això, una cosa de l'altra.
D'acord, doncs, Àlex Puig, psicòleg del Centre de Salut Mental Maresme Nord, moltíssimes gràcies.
A tu, molt bon dia.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
1:41, el germà de l'expresident de l'ANC i pres preventivament pels fets del 20 de setembre, el Departament d'Economia ha posat de relleu les diferents veus, ha dit Xavier Sánchez, poc sospitoses d'estar a favor del procés, que posen en dubte els arguments pels quals Jordi Sánchez, el seu germà, està acusat d'un presumpte delicte de sedició. Igual que ell, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que també porta 4 mesos privat de llibertat a Soto del Real. En una entrevista al programa La Ciutat de Ràdio Calella Televisió, Xavier Sánchez s'ha remès a les declaracions de l'exfiscal en cap de Catalunya que advertia que les acusacions no es poden sostenir.
Sánchez ha afirmat que tant el seu germà com la resta d'empresonats són realment hostatges de l'Estat.
Doncs sembla que no podem escoltar aquest document d'àudio en què Xavier Sánchez avui al programa La Ciutat deia que el seu germà, també la resta de membres del govern Puigdemont i també Jordi Cuixart són hostatges polítics, ha dit, perquè en el moment que s'hagin de concretar realment les acusacions, ha dit, el ridícul de l'Estat espanyol pot ser realment molt important. Sánchez ha denunciat també l'estratègia de la postveritat que està desplegant l'Estat, lamenta que amb cert èxit en relació a les càrregues de l'1 d'octubre, per exemple, però que no ha acabat de comprar certa premsa internacional. Amb tot assegura que el govern espanyol cada vegada està rebent pressions més fortes, encara que de moment poc públiques.
Quant a les informacions que apunten a la investidura de Jordi Sánchez com a president de la Generalitat de Catalunya, el seu germà ha exposat que era una possibilitat contemplada des del moment que va anar de número 2 a la llista de Junts per Catalunya.
Per nosaltres és tot un orgull que estigui un dels noms com a possible president de la Generalitat a l'interior. Evidentment, quan ja va anar com a segona llista a la candidatura, era una de les possibilitats que es podien entreveure ja.
Durant l'entrevista al programa La Ciutat, Xavier Sánchez ha criticat que s'estigui restringint la correspondència que rep a la presó de Soto del Real, que és una de les vies de comunicació que té amb l'exterior.
Més coses. IFEMA ha demanat disculpes per demanar la retirada d'Arco de l'obra Presos polítics a l'Espanya contemporània de Santiago Sierra. No ha ofert, però, que tornin a la instal·lació les 24 fotografies de presos amb les cares pixelades, entre les quals les d'Oriol Junqueras i també Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, una obra d'art que incomoda a les institucions que patrocinen la Fira d'Art.
Fa mig pas enrere quan l'enrenou per aquesta decisió ja està creat. I enmig d'això, l'alcaldessa de Calella va enviar ahir una carta al propietari de l'obra, Tacho Benet, on li ofereix la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell per acollir-la.
S'haurà de posar, sembla, la cua perquè hi ha moltes altres poblacions, també el Museu de Lleida, que l'esperen, que esperen aquesta obra, sobretot el Museu de Lleida, que és on Benet ha anunciat que la portarà primerament. Tenim a l'alcaldessa de Calella, amb qui podem parlar ara mateix. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Vostè envia una carta dirigida a Tatxo Benet, que és el propietari d'aquesta obra, per oferir-li espais de Calilla. Per què ho fa, això?
Doncs efectivament, perquè jo crec que nosaltres, tots plegats, o si més no és la consciència que tenim, doncs, jo en la meva condició d'alcaldessa i la gran majoria dels regidors que representem a l'Ajuntament, doncs de denunciar el que el govern espanyol està fent, perquè és evident que una presó preventiva no hauria d'existir, menys amb els mesos que estan passant, i a més és un fet catòlic, que per tant si l'art sempre s'ha, diguem, l'art sempre s'ha expressat sense cap mena de condicionant, i a més la llibertat d'expressió que ha de requerir és tot això, jo crec que el fet d'aquesta exposició, presos polítics espanyols contemporanis, doncs es mereixen que per part de la gran majoria de la societat, doncs, de Catalunya, i per què no d'Espanya, més enllà de la decisió per part d'IFEMA i de la direcció d'Arco, doncs ens siguem solidaris i poder posar el nostre granet de sorra. Quin és el nostre granet de sorra? Doncs efectivament, doncs poder oferir, com així ho he fet amb el propietari actual i el Tatxo Benet d'aquesta obra, doncs oferir el que és la sala d'exposicions de l'Ajuntament d'ell, que s'ha fet altres exposicions també, doncs amb moltíssimes, amb un nivell molt alt, des de Ràfols Casamada fins a la col·lecció d'art Exposició Diàlegs, on hi havia Chiguira, Tàpies, Matís, Miró, Opiso, etc. I per tant estem en un nivell suficient per poder, doncs, oferir aquest espai. I segona reflexió, nosaltres som un municipi que al cap de l'any tenim gairebé 2 milions de pernotacions, i per tant això és evident que pot donar una altaveu, un ressò internacional a les circumstàncies del que està passant ara amb nostres presos polítics, que jo crec que són, diguem-ne, mereixedors de poder fer aquest altaveu.
Una setmana en la que s'ha parlat molt de censura, també de llibertat d'expressió, aquesta decisió d'IFEMA, doncs, de no permetre l'exposició d'aquesta obra fotogràfica. No sé si és la decisió més encertada, tenint en compte que en ple segle XXI el que ha obtingut és tot el contrari, que tingués un ressò encara molt més gran del que podria haver tingut si s'hagués exposat a Arco, si el que es volia era silenciar-la.
Efectivament, jo crec que el que vostè diu té tota la raó des del punt de vista de, diguem-ne, d'intel·ligència, és d'intel·ligència nul·la, no? El mateix passa amb aquest llibre, que crec que es diu Farinha, i també amb el raper, del qual li he de dir que les lletres no m'agraden gens. Però dit això, és evident, si algú vol un efecte contrari, que és màxima, diguem-ne, promoció i màxima difusió, doncs facin el que facin, és a dir, prohibir, no? Però en tot cas ja no és, a més, que una manca d'intel·ligència absoluta, sinó que el que demostra per part de les persones i per part doncs, diguem, dels responsables d'aquesta censura, és que cada vegada, doncs, la llibertat d'expressió és menys existent a l'estat espanyol, i que i ara ja no és únicament la pintura, sinó ara més a més són els llibres, sinó que ara més a més també són els aspectes musicals, no? Fins on s'arribarà això? Jo tant de bo que això, que no hauria de passar mai, els hi faci caure la vena als ulls a molta gent de l'estat espanyol, que jo crec que veient això se n'adonaran de que, doncs, que el que està passant a Catalunya certament, doncs, també està marcat per aquest segell, no?, per aquesta empremta, per aquesta ADN tan poc democràtica.
Presos polítics en l'Espanya contemporània és aquesta obra envoltada de polèmica que no es podrà veure finalment a Arco, si es podrà veure a Lleida, i qui sap, doncs, si finalment Tatxo Benet accepta l'oferiment de l'Ajuntament de Calilla, doncs veure'l també aquí a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell. Gràcies, alcaldessa, pel seu temps.
Vostè, gràcies, molt amable.
Ràdio Calilla Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Aquest diumenge és la cita del Vi per Vida, el tast solidari a benefici de la recerca sobre la metàstasi del càncer que impulsa l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, del qual hem sentit molt a parlar últimament, gràcies als descobriments que ha fet sobre el càncer de mama i també el de pròstata.
Un tast que organitza l'associació Vi per Vida amb l'ajuda de moltes empreses i institucions i també de molts particulars. Es farà aquest diumenge a la Polivalent de la fàbrica Llobet Guri, que tindrà aforament limitat a 300 persones. El preu de l'entrada, com a conseqüència d'això, també s'ha pujat fins als 10 euros.
Quim Seguí ha estat una de les persones claus perquè aquest tast solidari també es fes aquí a la ciutat, i el podem saludar ara mateix. Bon dia.
Bon dia.
Dèiem que hi ha 300 entrades disponibles. Per començar, en tenim encara se'n poden comprar? Com ha anat una mica la venda aquests últims dies? Perquè vaja, venim del llistó molt alt, perquè en les últimes edicions la sala estava l'aforament totalment complet i era molt més gran.
Sí, sí, no, entrades n'hi ha encara. De totes maneres, també el mateix dia del tast es poden comprar allà, que de fet l'any passat ja se'n van vendre moltes, que ens va sorprendre. I sí, aquest any estem així una mica, el canviar de dia al ser diumenge, estem una mica així, que no sabem què passarà. I fan en, els altres anys tanta gent, doncs, bueno, estem així amb l'espera a veure què passa.
Fins quan se'n podran comprar? Fins al mateix dia a les portes?
Sí, 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 el mateix dia allà es poden comprar, sí.
Doncs
sí,
tenim encara unes quantes hores, encara tot un dia ben bo, un dia, gairebé dos, eh? En tenim dos dies ben bons per acabar d'apretar i animar tothom que hi vagi. Hi haurà el tast de vins, no sé si podem confirmar que hi haurà mestre de cerimònies, Quim?
Bueno, que jo sàpiga, en principi.
Algú
no,
que dirigirà el tast serà el Xavier Ayala,
Xavi,
sí?
Sí, en Xavi, com sempre, sí, sí, això sí. En Xavi Ayala, que ara actualment és el sommelier de Nando Jubany, i, bueno, bueno, com sempre, vull dir, molt bé, un gran professional. I, bueno, la seva família ajudant i tot. Aquest any servirem els vins nosaltres, voluntaris, canviarà una mica això, pel ser diumenge els nois de l'escola ho tenien complicat, i poder serà una mica més així informal, però bé, intentarem que tot surti molt bé.
Es podran degustar, i segons ens confirmava Xavier Ayala també aquí a la ràdio, 5 vins de diverses denominacions d'origen del país, de l'Ella, de l'Empordà, també de Costers del Segre, i també 2 vins de la denominació d'origen a Catalunya. Aquest serà una mica el pretext a aquesta part gastronòmica de la cita. L'altra és la benèfica, aquesta contribució important que es fa a l'Institut de Recerca Biomèdica, que nosaltres celebrem, n'haguem hagut de parlar molt en els últims temps, ja ho dèiem, sobre aquests descobriments que s'han fet sobre el càncer de mama i de pròstata. No sé com Quim Seguí sap, coneix que es fan aquestes iniciatives i com convenç a Xavier Ayala per portar-la aquí a Calella.
Bé, mira, va ser casualitat que fèiem un programa de ràdio que parlàvem sobre vins i gastronomia i un dia trastejant així pel Facebook vaig veure que s'havia fet un tast a Mollerussa amb aquesta finalitat. I ho vaig trobar una cosa superxula, no? Perquè agafava la part de vins que a mi m'apassiona i la part aquesta de poder ajudar la gent amb pocs cèntims. I la qüestió de reunir molta gent. I van convidar el Xavi al programa de ràdio i em sembla que el primer que li vaig dir va ser com ho podem fer perquè això es faci a Calella. I pim-pam, i en una setmana vam decidir que sí i ja vam tirar endavant, van a veure l'Ajuntament i de seguida, facilitats per qualsevol cosa.
L'Ajuntament de...
Va ser amor a primera vista, que diuen.
Doncs celebrem aquest amor, tots, però aquest també especialment. Quim Seguí, esperem doncs, que s'arribin a exaurir les localitats per aquest tast de vi per vida, entrades encara disponibles, i corregeix-me si m'equivoco, a Fruits Secs Tolsà, i també al restaurant Sapore, aquí a Calella.
Sí. El Sapore està de vacances, o sigui que ara aquests dies fins al diumenge és tot el Fruits Secs Tolsà.
Doncs tothom que vagi cap allà. Quim Seguí, que sigui molt exitós aquest tast de vins, vi per vida. Gràcies.
Moltes gràcies.
107.9 FM.
Big Mat Claramunt. Solucions per tot tipus de construccions i reformes. Big Mat Claramunt, més de 85 anys al vostre servei. 4 generacions oferint assessorament especialitzat, materials de qualitat, servei professional i preus competitius. Big Mat Claramunt, àmplia gamma de materials per terra i parets, complements per la llar i el jardí, pintura, ferreteria, mobiliari. Big Mat Claramunt, a la Riera Capaspre, Calella, davant l'escola Salicru, a 500 metres de la rotonda de la Nacional 2. 93 769 06 34 i també a les xarxes socials.
Nervis dominats, confiança cega, destresa absoluta. El joc postvenda et convida a participar en el sorteig de 10 cursos de conducció esportiva. Posa el teu vehicle a punt per només 159 euros i participa-hi. Servei postvenda Peugeot. Kit Emotion.
Peugeot Pineda Autoteller Soler. Ens trobaràs al carrer Garbí 134 al peu de la Nacional 2 a Pineda de Mar. I també al telèfon 93 767 1784 i a la web autotellersoler.com. El seu servei Peugeot a l'Alt Maresme.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Demà arriba una nova cita del cicle cultural de la Sala Mozart, una proposta de teatre, és Sota la catifa, un thriller en clau de comèdia que interpreten Jordi Cadellans, Ramon Godino, Òscar Jarque i Raül Tortosa sota la direcció d'Òscar Molina.
Ramon Godino, un dels protagonistes de l'obra, ha explicat en una entrevista a l'Info Migdia què podrà veure la gent que assisteixi a la Sala Mozart.
Més que veure, jo penso que el que s'han de proposar és venir a passar una bona estona amb nosaltres, a disfrutar del teatre, que és fantàstic, i a deixar-se portar per una obra de teatre una mica especial, que també he de dir que fins al final, que no es facin preguntes al principi, que no busquin solucions, que no es posin a pensar ja d'entrada, sinó que vegin, que escoltin, i que disfrutin i que es deixin portar per una història molt, molt, molt xula de quatre quarantanyeros que estan com una cabra.
L'obra es farà dissabte, 9:45 a la Sala Mozart, i el preu de l'entrada és de 14 euros.
I Dones com jo al concurs de teatre amateur.
El grup de teatre solidari de Gea posa en escena aquest diumenge a l'Orfeó una comèdia dramàtica protagonitzada per quatre dones que es reuneixen en un vell despatx d'advocat on parlen de les seves emocions, frustracions i il·lusions. És la proposta teatral del cicle teatral amateur que convoca Joventut Artística amb entrades a la venda el mateix dia de l'espectacle taquilla.
Espectacle que es farà a 6:45 del vespre a l'Orfeó. I en esport, repassem l'agenda de competició pels equips calellencs aquest cap de setmana.
Dissabte, 8:15, el pavelló municipal calellenc serà l'escenari d'un derbi de bàsquet entre el Club Bàsquet Calella, Fundació Miquel Valls i l'UER Pineda, un partit que feia moltes temporades que en categoria sènior masculí no es donava. Els de Paco García afronten aquest partit després que dimarts es trenqués la ratxa de 4 jornades invictes. D'altra banda, els pinedencs volen guanyar per seguir líders de la Lliga. L'equip femení del Club Bàsquet Calella tornarà a jugar fora aquesta jornada i anirà fins a Vilassar de Dalt per intentar refer-se de la derrota de la setmana anterior. El partit es disputarà dissabte a 6:45. En futbol, després de la renúncia al càrrec com a entrenador del primer equip de Quique Gómez, aquest diumenge el Club Futbol Calella amb Jordi Cantano a la banqueta afronta un complicat partit contra el Cirera, cinquè classificat. L'encontre es disputarà a les 12 del migdia al Camp de Mar. I pel que fa a l'handbol, la UEC Calella, després de dues derrotes seguides, jugarà a pista del Sant Boi. Els calellencs estan obligats a guanyar si volen tenir opcions als llocs que donen pas a les fases d'ascens. En vòlei, les noies de l'Escola Pia jugaran contra el Cubelles a les 7 de la tarda al pavelló del Col·legi Calellenc.
Moltes gràcies, Andrea.
Fins dilluns.
Fins dilluns, bon cap de setmana. Acabarem amb la previsió meteorològica.
Meti Polit us ofereix el temps.
Previsió amb Quim Serra, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Avui la situació meteorològica torna a estar dominada per les baixes temperatures. Aquesta passada nit les glaçades han tornat a afectar l'interior del Maresme, no a la mateixa costa, tot i que en tots els casos hem tingut temperatures per sota dels 5 graus. D'entrada s'espera un dia que, com ahir, també serà bàsicament assolellat. Hi haurà alguns núvols, però seran poc importants i no deixaran precipitacions, amb vents que bufaran fluixos, de direcció variable, més aviat del nord-nord-oest aquest matí, girant cap a sud-sud-oest de cara a aquesta tarda, i la situació marítima dominada per la maror amb mar de fons a tota la costa de la comarca. De cara a demà, doncs s'espera un dissabte marcat bàsicament per l'estabilitat també, de fet un dia molt semblant al d'avui, amb domini del sol, altre cop amb temperatures més aviat fredes a primeres hores del matí, però després cap al migdia les màximes com avui se situaran a la costa del Maresme al voltant dels 11 o 12 graus, puntualment als 13. Per tant, l'ambient serà molt més agradable i demà passat diumenge encara podran pujar una miqueta més les temperatures diurnes. De nit continuarà el fred, però de dia l'ambient es farà una miqueta més agradable, màximes que fregaran els 15 en alguns punts de la comarca. Diumenge també dominarà el sol, tot i amb alguns núvols que augmentaran durant la tarda, però que seran poc importants. Tant demà com demà passat els vents seran fluixos i la situació marítima estarà tranquil·la a tota la costa maresmeca.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
Doncs acabem fins aquí aquest informatiu d'avui divendres 23 de febrer i tornarem dilluns a la mateixa hora. Notícies actualitzades al llarg d'aquesta tarda aquí al 107.9 de la FM, també a radiocalella.cat. Ara us deixem amb les notícies en xarxa. Bon cap de setmana. Adéu-siau.